Molt bon dia a tothom. El sorteig de Nadal ha començat passades les 9 del matí i ja hi ha hagut un premi ben matiner. Ha estat el primer cinquè, el número 86.986, que ha estat el primer a sortir apenas un minut després de començar el sorteig. S'ha venut a l'Hospitalet de Llobregat, a Girona, Caldes d'Estrac, a Barcelona, Camp de Bànol, Arbúcies, Reus i Valls. Hem de dir que poc després ha sortit el segon cinquè, el 37.023. Ha sortit del bombo 4 minuts després i s'ha venut a la Llagosta i també a Viella. Serem molt pendents durant el dia d'avui des d'aquesta casa, des dels serveis informatius del sorteig de Nadal. Un sorteig en què els catalans s'hi juguen 400 milions d'euros. El primer sorteig de Nadal sense públic. I és que la pandèmia del coronavirus ha obligat a fer aquest sorteig atípic en què els nens i nenes de Sant Ildefons hauran de portar mascareta i només se la podran treure, de fet, ho hem comprovat fins ara, en el moment de cantar número i premi. El sorteig repartirà un total de 2.408 milions en premis, 28 més que l'any passat. I els números acabats en 5, hem de dir que són els que han rebut més premis, i el 14.320, que és el dia del primer set d'alarma, és el número que es va esgotar en només 2 dies. I avui també, canviant de qüestió, hi ha altres notícies que afecten l'actualitat, com ara aquesta. Només ciutadans espanyols i residents podran volar a Espanya dins del Regne Unit, a falta d'una resposta coordinada entre els països europeus. El govern espanyol també reforçarà el control fronterer amb Gibraltar. I l'Agència Europea dels Medicaments dona llum verda també a la vacuna de Pfizer i BioNTech, que es començarà a subministrar aquest mateix diumenge. Tret de sortida també altres notícies. El 14F, amb la convocatòria d'eleccions, ahir, aquesta passada nit, de fet, es va dissoldre ja al Parlament de Catalunya. I en clau cultural us destaquem que Quim Torra ha lliurat la medalla d'or de la Generalitat a Lluís Llach i també a la mestra Maria Teresa Codina, i que el papa demana a la cúria que deixi totalment els conflictes. Fins aquí la informació, ens actualitzarem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel Dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel Dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes.
Cabo Kiss, gaudir de les festes a uns preus increïbles amb Caprabo. Com el lluç sencer d'entre 1 i 2 quilos, per 6,95 euros al quilo fins al 24 de desembre. I a més, centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Caprabo, així de bo.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
¿Conoces los beneficios de Marnis Línea VitaGel? Siguiendo su compromiso por ofrecer la máxima calidad, Marnis pone a tu disposición una completísima gama de vitaminas y minerales. Por ejemplo, la vitamina D de 4.000 unidades internacionales o vitamina C más zinc, que contribuirán con tu sistema inmune. Solo hay que tomar una cápsula al día. Pide Marnis Línea VitaGel en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77. Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables. L'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'abraçar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Bon dia, són les 10 i 5 minuts del matí. Esteu escoltant 50 Hz a Ràdio Estel. Hola.
Sergi Mas.
Què tal, família cinquenteril? Com esteu? Com va tot? Com es preparen les festes? Que és la pregunta top que tenim aquests dies. Què? Com es presenten les festes? Dono un euro? Bueno, no dono res, que encara acabaré el programa amb dèficit. Dubto que moltes persones tinguin una resposta optimista davant d'aquesta qüestió. Davant de la qüestió, i què? Com es presenten les festes? No estem eufòrics. Estem tocats per això inesperat, immerescut, que ens està arribant i que ens està passant. Sí, ja està, és que no n'hi ha més. Com es presenten les festes? Mira, malament, avui, un any més, no ens tocarà la loteria, especialment els que no juguem. Si no juguem gaire, no ens tocarà. En fi, família, però esperem oferir-vos un menú, mai millor dit, entretingut, interessant i culturalment atractiu en aquest 50ers del dimarts 22, dia de la loteria que estem seguint, però un any més direm allò de, vinga, va, ara la grossa de Nadal, que això és nou dels últims anys, i si no, bueno, si no la grossa, la del nen. Avui començarem els 50ers parlant amb Jordi Mabres, el director de la secció Money Money, i el director de l'Auditori de Barcelona, Robert Brufau.
50ers, la ràdio de sempre.
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
Que bé que sona aquesta sintonia de cabaret de Liza Minnelli, Money Money. Parlem de dinerets, parlem de cultura. Com sempre, us ho he dit, amb Jordi Mabres i avui el director de l'Auditori de Barcelona, Robert Brufau, amb un dúplex telefònic. Què tal, Jordi? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi. Encantat d'estar amb tu una altra vegada.
Encantat de que portis avui una altra persona barra personalitat, una altra persona que gestiona una cosa tan maca i tan bonica i tan blanca, a més com l'Auditori.
Correcte. Avui tenim amb nosaltres en Robert Brufau, que és l'actual director de l'Auditori, i que, bueno, en Robert Brufau, que és una persona que està diplomada en Ciències Empresarials i que té el postgrau en Gestió i Producció d'Espectacles per la UB, és una persona que la seva passió sempre ha estat la música, que per cert va estudiar a Barcelona, a París, a Ginebra, i és una persona que va obtindre el diplom de concert de l'Haute École de Musique de Genève, per cert, amb les màximes qualificacions, i jo diria que dins del món de la música ha fet quasi bé de tot. Ha sigut músic professional, professor del Conservatori Superior de la Música de Liceu, i ha col·laborat amb l'Orquestra de Ràdio i Televisió Espanyola, ha sigut director gerent de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona, soci fundador del Club de Jazz a Can Negre, membre de la Comissió Artística de l'European Concert Hall Organization, i també director de programació de l'Auditori de Barcelona durant 5 anys, just abans de que, em sembla que és aquest mes, ara ens ho confirmarà en Robert, fa 2 anys va ser nomenat guanyador del concurs per dirigir l'Auditori. És així, Robert? Benvingut, bon dia.
Déu-n'hi-do, quin retrat m'has fet, Déu-n'hi-do.
Jo estic convençut que ara mateix Robert Brufau està pensant, m'han trucat dos tios des d'un telèfon que no conec, m'estan dient que m'estan fent una entrevista, saben més que jo, o jo pensava que hi havia gent que no sabia tant sobre mi, això és una broma, això que... No, evidentment no és cap broma. I som aquí a Ràdio. Dit això, bon dia.
Bon dia als dos i gràcies per convidar-me i convidar-nos. Ja que represento la institució, a ser aquí i parlar-ne.
Bé, com veu, Sergi, el Robert Brufau, la música forma part inseparable de la seva vida. Hi ha alguna cosa més a afegir d'aquesta minsa presentació que t'han fet.
Hòstia, jo diria que no, eh? Jo crec que ho has fet molt exhaustiu. No t'has deixat res si hagués... No. És una mica això. Jo sóc músic de professió, és a dir, de base, de formació, sóc músic, i després he anat a fent altres coses. I m'he anat formant per... I bueno, ja fa, doncs, no sé, 15 o 20 anys que em vaig ficar al món de la gestió, a poc a poc, i compaginant la meva activitat musical amb la gestió, és a dir, al lado oscuro, com m'agrada dir a mi, passar-me al backstage... I ja està. I a poc a poc he anat fent camí en aquest terreny, que és el que m'apassiona, a banda de la música.
Sí, sí, sé que és una pregunta P3, però...
Ara, diguem-ne que dediques full-time o quasi-bé full-time al món de la gestió amb l'auditori.
Quasi-bé full-time, perquè també sóc pare i la resta del temps que em queda gestionar dos animalets que tinc, però a part d'això és full-time total, sí.
Home, un moment.
Bueno, perquè... això, sí, Jordi. Perquè ens expliques una miqueta als nostres oïdors què és l'auditori, perquè avui, amb tot aquest garbuix de notícies que hi ha sempre al voltant de les institucions culturals, doncs quasi que ens estem aprenent a saber què és el que tenim a la nostra disposició, què és l'auditori.
Pues mira, a mi m'agrada fer una mica la fotografia a nivell de territori, de país, si vols, però també a nivell de ciutat, que crec que és el que la defineix, no? És a dir, tenim tres grans institucions, per dir-ho així, nacionals musicals, no? Serien el Liceu, la Casa de l'Òpera, el Palau, la Casa Històrica, i a l'Auditori, no? Que som els novatos en tot aquest ecosistema. Per tant, estem al costat d'institucions centenàries, institucions que han marcat tota la vida musical d'aquesta ciutat i d'aquest país durant molt, molt, molt de temps. I nosaltres en aquest dibuix no som pocs. Som la seu, és a dir, és una institució que va ser creada, formada part del Pla de Desenvolupament dels Jocs Olímpics, i que va ser creada específicament per acollir l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya. Uh-huh. És una mica el nostre, per dir-ho així, vaixell insígnia, no? És el gran motor d'aquesta casa, però no ens dediquem exclusivament a la música simfònica, sinó que fem moltes altres coses. En el terreny simfònic, a més de l'orquestra, tenim també, com som també seu de la Banda Municipal de Barcelona, també institució centenària, la més antiga de totes en aquest cas. Però a més, doncs, oferim tot tipus de músiques, i això és una mica el que ens caracteritza. A mi m'agrada dir que l'auditori és una mica un reflex de la diversitat musical del segle XXI. I si voleu, doncs, una mica un far de la modernitat musical. És a dir, des de la música simfònica, la música antiga, passant per la música electrònica, la música contemporània, la música de cambra, el jazz, el pop rock, etcètera, etcètera, etcètera. Totes les músiques tenen cabudes perquè, al final, al cap i a la fi, som un equipament modern amb el millor equipament tecnològic, amb les millors acústiques de la ciutat i amb quatre sales que ens donen molta versatilitat, no? Hem de tenir present, a nivell de xifres, que l'auditori crida, només amb la seva activitat, cada any més de 500.000 de persones en una situació de normalitat, evidentment, no?
Que diu,
en el context actual, i que ofereix més de 500 concerts cada any. Per tant, és un monstre important del país.
Déu-n'hi-do, això no ho teníem... Vamos, jo penso que hi ha moltíssima gent que no tenia controlat que podeu arribar a fer 500 concerts, i sobretot que poden arribar a passar 500.000 de persones, o sigui, 500.000 persones. És molt important, la xifra.
És molt, sí, significatiu. Per dir-te que nosaltres formem part conjuntament amb el Palau, però l'Auditori i el Palau són les dues úniques institucions a l'estat espanyol que en formen part. I en aquesta associació de grans sales de concert d'Europa, doncs, hi trobem les més, diguéssim, mítiques, històriques, no? Doncs, com el Music Verein de Viena, on celebren cada any el concert d'any nou, tothom segueix, o el Barbican de Londres, o el concert gaudí d'Amsterdam, o no sé, la Filharmonie d'Hamburg, que és aquest nou auditori tan icònic que ha transformat la ciutat d'Hamburg, que és en forma de vaixell, i que potser la gent també tindrà en ment. És a dir, que bueno, que tenim que per buscar projectes, institucions assimilables a l'auditori, hem de sortir, hem de viatjar i en trobem, però trobem els que trobem, que són 20 i tantes sales de concert a nivell europeu.
Mm-hmm. Què anava a dir? Però l'auditori, a més de ser la seu de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i de la Banda Municipal, a més allà hi teniu... o hi està l'ESMUC, és a dir, l'Escola Superior de Música de Catalunya, i a més el Museu de la Música, és a dir, és un pol d'activitat, no?
Quan l'auditori va ser creat, d'alguna manera es van emmirallar els seus ideòlegs amb la Cité de la Musique de París, una institució que ara ha evolucionat i ara es diu la Filharmonie, no? Perquè aquesta nova gran sala que s'ha creat conjunta, bueno, forma part de la mateixa institució i es va decidir canviar-li el nom. Originalment era la Cité de la Musique i una mica aquesta idea de ciutat de la música és el que es va projectar i per això pues, havia d'acollir la Universitat de la Música, que és l'ESMUC, i havia d'acollir el Museu de la Música, que és aquesta altra institució que forma part del que som. En realitat, pròpiament de l'auditori, és el museu i l'auditori. L'ESMUC és una institució independent.
Bueno, de fet, esteu compartint un edifici brutal.
Exacte.
Que, a més, era d'un arquitecte d'aquells de firma. Em sembla que és d'en Rafael Moneo, si no estic equivocat. I és un edifici, no? És un edifici immens, amb moltíssimes possibilitats, com has dit tu, 4 sales, però que té moltes opcions encara. Vull dir que es poden fer 40.000 activitats allà dintre, amb el hall, amb el jardí que té. Vull dir que és, vamos, jo penso que és plural en tots els aspectes.
Totalment. És un edifici... jo diria d'estètica austera, no? Fixa't que nosaltres no... les úniques visites realment que acabem rebent al cap de l'any a nivell turístic o a nivell de visites, això, no? De visitants que ven simplement per l'arquitectura són sempre gent molt especialitzada, no? Arquitectes, dissenyadors, etc. a nivell tècnic sí que, bueno, pues es reconeix les virtuts del projecte i a més, com dius tu, és un edifici de firma de Rafael Moneo, no? Però és cert que té una estètica austera i que està en un indret que s'ha desenvolupat molt en aquests darrers anys, però que inicialment pues, estava per fer, no? El barri en el que formem part. I en aquest sentit, bueno, això ens ha condicionat una mica. També és cert que és un edifici molt amb molt potencial i bueno, del que se li pot treure molt suc. És pràctic, és un edifici pràctic. I això ens ha donat moltes avantatges. Ara estava pensant justament en edificis molt més icònics i exuberants, que justament us he mencionat, no? La Filharmonie d'Hamburg, aquest edifici tan mític. Això no vol dir que no tinguem una mica d'envejeta quan el mirem.
Per cert, una cosa, amb aquests temps que estem vivint ara, que diguem-ne que el món de la cultura són especialment complexes, amb això que se'n diu Covid, i que sembla... bueno, que es fa difícil planificar i es fa difícil programar i es fa difícil veure què és el que toca fer demà. I ho dic per les... ara no es pot estar obert, ara pot estar obert un 30, un 50, ara sí, ara no, etc. Sí. Val? Em sembla que un ocellet m'ha dit que llanceu una campanya que és per fer costat de la música. M'han enganyat?
No l'heu vist encara.
Jo no l'he vist.
No. No l'heu vist, però és que està un fracàs aquesta campanya. A veure...
Home, no ho veiem, no ho veiem tot, Ui, tampoc ho veiem tot, però vull dir, concretament no és algú que m'hagi quedat, per tant, igual ni l'he vist, no?
No, si l'havessis vist te'n recordaries. Jordi, honestament, més enllà dels això que comentaves, dels canvis constants, de les tensions pressupostàries, de les dificultats de gestió que estem vivint, no podem oblidar que hi ha gent que està patint de veritat, que està perdent éssers estimats. I és cert que la cultura doncs, ha estat essencial en la recuperació, quan ha tocat, i que la salut física és importantíssima, però també ho sabem que ho és la salut emocional i és aquí on la música i les arts, d'alguna manera, pues, es revelen, no?, com a bé essencial. És això que venim reivindicant des de fa molt temps, no? Vull dir, al final, al cap del carrer, el que nosaltres demanem i el que estem pretenent amb aquesta campanya és reivindicar que posem el focus al que és realment rellevant, que és la música i les persones. I quan dic les persones, evidentment, m'estic referint als artistes, no? Que són els que ho fan possible, però també al públic, no? A les persones que ho gaudeixen, que són el nostre públic. Per tant, parlem menys de les institucions, que són merament un vehicle que ha de fer possible el consum cultural, i parlem més, sisplau, de la música i de les persones, que és el que acaba sent realment rellevant.
Bé, de totes formes, hi ha una cosa que jo sí que crec, i és que ara, fa uns dies, tot i el que està caient, heu estat capaços de presentar la programació d'hivern. I aquesta programació d'hivern, tot i la pluja, sembla que són 45 produccions amb 58 concerts. I estem parlant de 2-3 mesos, no és això?
Correcte, sí, sí.
A veure, o sigui que tot i l'escenari, vosaltres, valents, i intentar potenciar al màxim, doncs això, projectar la cultura.
Totalment. Nosaltres hem de tenir present que som un consorci participat per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i tenim vocació, bueno, esperit, vocació, de, tot, de cap a peu, som una entitat pública, no? I, i en aquest sentit, la nostra obligació és donar servei públic. Pues, en aquest dibuix de diguéssim, tan delicat, tan dramàtic que es planteja amb el Covid, no? En el nostre sector cultural, no únicament, ja ho sé, però ara parlem específicament del nostre sector. Nosaltres seguim sent uns privilegiats perquè podem seguir tirant endavant l'activitat. I és la nostra obligació, no només perquè hi ha compromisos amb artistes i com deia abans, al cap i a la fi, és la seva feina, és una activitat econòmica, viuen d'això, les seves famílies depenen d'aquella activitat, no només per això, sinó perquè al final hi ha un públic que necessita aquesta música per la seva pròpia salut emocional, que dèiem abans.
Sí, sí.
No?
Sí.
I en aquest sentit som molt afortunats. És cert que vam tirar endavant un projecte que vam aprofitar la pandèmia, o sigui, el tancament inicial del març, per a construir-lo, que és una plataforma digital que ens permet, encara que estiguem tancats, doncs oferir la nostra activitat en digital. I d'alguna manera podem tirar endavant els compromisos més enllà de que hi hagi públic o que hi hagi mitja sala o aquest màxim de 1.000 persones a les que estem, bueno, restringits actualment, no?
A mi m'agradaria preguntar, Jordi, si em permeteu, m'agradaria qüestionar...
Hombre.
Sí, sí, no, és que tenim una conversa molt interessant i no la vull interrompre. A més que quan funcionen els telèfons i les taules de so, m'estimo més no tocar quan xuta, xuta, i si funciona, funciona. I com que funcionava, de moment dic, va, que vagin tirant, que la conversa és molt amable. Una cosa, quantes vegades dels concerts que has vist físicament, sigui per feina o sigui per plaer, d'allò que pots alliberar-te i dir, mira, saps què? Avui baixo del despatx i em fico a la sala i escolto el concert. Quantes vegades, vegades has dit, ostres, per exemple, el teu instrument principal, quin és?
El violoncel.
Vale. Quantes vegades has pensat, ostres, si jo estigués allà baix, quantes vegades haguessis canviat la corbata per estar allà baix a l'escenari? Sí?
No acostumo a portar corbata, Sergi.
Vale, jo tampoc, però, vale, bueno.
Però, saps què? Mira, és que el meu va ser un procés molt natural. D'alguna manera vaig tenir sort de poder estudiar música i en tots els sentits, no? Perquè vaig tenir el recolzament familiar i també les capacitats. Però la realitat és que des de que vaig entrar a l'auditori, que d'això fa molts anys, ara fa, no sé si 12, ja, o 13 anys,
sí,
fent altres feines, vaig tenir la sensació de que mai havia après tanta música. I per tant, no sé si Sònia... No estic esquivant la pregunta en absolut, és honesta la resposta. És a dir, tenia la sensació de seguida de que per la diversitat de músiques que oferia aquesta institució, pel nivell dels artistes a què podríem tenir accés, no? Estava aprenent més que mai. Per tant, suposo que d'alguna manera normal jo em veia més en aquest paper que he acabat jugant que no pas a l'escenari, que també s'ha de ser d'una pasta determinada per aportar una trajectòria de tota la vida als escenaris. Per això els músics són com són. Con la vena entre la mano.
Tota la veritat, tota la veritat. La pandèmia, que per cert, no ha acabat, jo crec que acabarà el 31 d'agost, aquest dia. Sí, sí, sí. Ens està ensenyant a familiaritzar-nos, a veure concerts, a veure actuacions a través del telèfon mòbil, les tauletes, els ordinadors, pagant una quantitat relativament petita. Això, aquesta frase que està tan de moda i que no m'agrada gens, que és, ha vingut per quedar-se, és a dir, el mercat català, el mercat espanyol, se n'acostumarà a pagar coses que, habitualment, si les pot aconseguir de franc, no les aconsegueix, és a dir, renuncia?
Mira, Sergi, jo crec que hem de fer una mica un zoom out, sí, i entendre com està afectant això mateix que preguntes a nivell més global, no? Sí. I és cert que hi ha un debat obert, en el sentit de que companys... Jo sempre fico de marc aquesta associació d'auditoris europeus perquè hi tenim una relació constant, no? Aquesta mateixa setmana estàvem reunits amb els directors dilluns. Doncs, bé, una mica hi ha un debat obert en el sentit de que hi ha una corrent, si vols, més tradicional, i amb això no vull que soni... O sigui, no els estic jutjant, però una corrent més clàssica, més tradicional, que resisteix a aquesta digitalització, a aquest procés cap a la digitalització i que d'alguna manera defensa doncs, que els concerts, que la nostra raó de ser és el directe. No? Mm. I després hi ha una altra part de la que nosaltres formaríem part, en seríem part, que som els que creiem que això ha arribat per quedar-se. Mm. No som pioners, és cert que som dels primers, però no som els primers. És a dir, no, hi ha hagut experiències d'èxit en aquest sentit.
Sí.
I nosaltres creiem profundament que si no estem presents a la xarxa és molt difícil existir i significar-se. I, a més, si tenim en compte, i això també cal emmarcar un context europeu, que l'edat de mitjana de consum musical, de clàssica, entenent que l'auditori és eminentment clàssic,
sí,
és elevada, és a dir, està per sobre dels 60 anys. Si volem accedir a nous públics, a públics més joves, si volem fer baixar aquesta mitjana d'edat, el mitjà digital és evident que hi hem d'estar presents. Per tant, una cosa no ha de ser complementària de l'altra, això és molt important. No, una cosa no és substitutiva en cap cas, no, de l'altra. I, bueno, no sé, una mica aquest seria el dibuix. Jo
sí,
crec que això ha arribat per quedar-se, que és una eina fantàstica que ens permet generar continguts de gran qualitat, que ens permet deixar documentat també el que està passant, i que facilita al final l'accés a la cultura, si és que no té més, és a dir, a un preu més, sempre més competitiu i a més sense desplaçar-se. Al final, fixa't, nosaltres vam engegar una iniciativa l'any passat, sí, abans de tenir aquest canal digital,
sí,
bueno, de fet l'any passat, quan vaig començar com a director, que em vam anomenar tarifa plana 25. Ara sí, tenim també la tarifa plana 35. En què consistia? Consistia en la reflexió següent. Nosaltres sempre es diu en el marc del sector cultural clàssic,
sí,
que els abonaments són una cosa, diguéssim, que acabarà desapareixent. I jo, d'alguna manera, negava la major i deia no és que acabaran desapareixent, segurament el que acabarà passant és que es transformaran, perquè la gent segueix abonant-se. El que passa és que la forma d'abonament, de subscripció, és absolutament diferent. Tu avui en dia pagues, tots ho fem, no? Paguem,
sí,
una quota mensual per diferents plataformes, les que siguin, no cal que les mencioni, però tots tenim els nostres compromisos.
Sí, 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 sí.
I què passa? Són plataformes que ens donen accés il·limitat a un contingut enorme. Doncs bé, al final, cases com l'auditori són espais que ofereixen un contingut enorme i si tu dones accés il·limitat amb una fórmula que funcioni, que si voleu us explico molt ràpidament,
sí,
doncs pots plantejar tarifes planes. Aquestes menors de 25 anys o menors de 35 anys, que tenim les dues fórmules, que ha sigut el primer que hem ficat en marxa ara fa un any i mig, són persones que paguen una quota anual i poden accedir a tot el contingut de l'auditori. Ara, això sí, per recollir l'entrada tenen 48 hores abans del concert. És a dir, aquell concert s'ha anat venent. Si vostè veu que aquell concert pues acabarà sent sold out, pot ser que li interessi comprar l'entrada. Però si no, com que és una casa tan gran que sempre acostuma a tenir algunes entrades disponibles,
sí,
doncs aquesta gent amb aquest abonament es dirigeix a l'auditori i entra al concert i la mitjana de consum és molt alta dels abonats d'aquest tipus d'abonament. Al final, el canal digital seria una mica el mateix. És a dir, és oferir molt contingut en un espai del qual tu en faràs ús quan més et convingui. No estaràs restringit a un horari concret.
Sí, sí, és que, a més, les noves tecnologies avancen a una velocitat tan bèstia, però tan bèstia, jo aquest estiu m'he dedicat a veure, per altres projectes que tinc, transmissions de celebracions religioses a Estats Units, i, és a dir, amb una o dues càmeres, i com a molt una, tens la possibilitat d'emetre una retransmissió amb 9 planos, amb un pressupost que no arriba als 500 euros, misses d'aquestes de gospel, que amb una càmera que és... Sí, amb una càmera que és, té el tamany d'una capsa de tabac, pots escollir 9 planos des del telèfon mòbil i arriba al consumidor final amb una qualitat extraordinària, i això perquè són misses, però entenc que tot això, que cada dia és més petit, muchísimo más manejable y amb una qualitat d'àudio i de vídeo fabulosa, és a dir, no és que hagi vingut per quedar-se, és que d'aquí 3 anys al·lucinarem quan direm, te'n recordes el 2020 que allò fèiem amb 3 càmeres? Segur, segur. I això, evidentment, facilita la possibilitat de consum i que arribi a quanta més gent millor.
Totalment, totalment. Sí, realment el preu unitari de producció és, ha baixat radicalment els últims anys, com comentes, Sergi. Sí.
Bueno, estupendo. Jordi Mavras, ho hauríem de deixar aquí? Alguna qüestió final?
Home, a mi em sap molt de greu perquè la conversa és molt agradable i m'encantaria estar aquí molt més temps, però clar, moltes gràcies.
Us agraeixo molt, Jordi i Sergi. És un plaer i un luxe poder compartir aquest temps amb vosaltres.
Molt bé. Gràcies, Robert Brufau, director de l'Auditori, amb una entrevista que, a més, m'agrada perquè la cultura es paga. La cultura es paga. Una entrevista que m'agrada molt perquè, a més, al final no acaba amb allò de... Recorda allò de les entradetes, que suposo que per aquestes dates acostumes a tenir un munt de missatges d'aquells de... Escolta, com està lo meu? No. La cultura es paga, senyors i senyores. Gràcies, Robert.
Adéu, una abraçada.
Adéu, que vagi bé. Adéu. Adéu.
50ers, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, per tot Catalunya i Andorra.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes, diu molt de tu. La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. És l'hora de l'experiència Espinaler. Vine i gaudeix d'una de les millors botigues gourmet de tot el país, on trobaràs un ampli catàleg de productes d'alta qualitat. Et queda molt lluny? No et preocupis, tenim la solució. Espinaler t'ho porta a casa en un sol clic. Entra a espinaler.com/tienda. No deixis escapar aquesta oportunitat i gaudeix d'una compra ràpida, còmoda i segura. Salut i vermut!
Vols seguir amb el teu ritme habitual, tot i que el desgast articular faci el seu curs? Dolocare Flex et pot ajudar de manera natural a seguir amb el teu ritme. Prova ara Dolocare Flex, la nova cúrcuma biooptimitzada científicament provada que t'ajudarà en el manteniment i la flexibilitat de les teves articulacions. Trobaràs Dolocare Flex a les farmàcies i al web mypharmacare.com, on podràs beneficiar-te de diferents promocions.
Ràdio Estel. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
3 de cada 10 infants de Catalunya estan en risc de pobresa. Ara, més que mai, a la Fundació Pere Tarrés continuem al costat dels nens i nenes més afectats per la crisi sanitària, donant-los suport educatiu i emocional. Ajuda'ns a millorar el seu benestar. Fes un donatiu a peratarrés.org o al 93 430 1606.
Papá, ¿qué comen los elfos? Seguro que cosas muy, muy ricas, porque sus recetas están llenas de ingredientes mágicos. ¿A que sí?
Ara, al Club del Gourmet i al supermercat del Corte Inglés poden trobar els productes més especials per sorprendre a tota la família durant els àpats nadalencs. Al Corte Inglés, mantenim viva la il·lusió.
Ràdio Estel.
La primera vegada de la meva vida que entrevistaré. A mi una entrevista m'agrada, m'apassiona. És veritat que les entrevistes d'ara amb la Covid són diferents perquè sóc de... Jo en això sóc molt milanista. No que sigui de Milà, sinó de Mercedes Milà. Buscava, ara ja no podem, no ens deixen, i ho accepto, la proximitat de les persones. Recordeu la Milà com tocava el braç de Miguel Bosé? Bueno, allò eren carícies, eh? Però sí, sí, busco això i ara no ens ho permeten. Però és la primera vegada de la meva vida que entrevisto o faig una xerrada amb una persona, una dona que és gemòloga. És així, Patrícia Arlà.
Arlà, sí.
Arlà, perdó. Què tal, Patrícia? Bon dia.
Gràcies, bon dia.
De professió, gemòloga i quasi periodista, perquè tu vas fer Ciències de la Informació.
Vaig fer Ciències de la Informació, sí.
Explica'm què va passar, que no vas venir a aquest meravellós món del periodisme ple d'intrusisme, ple d'intrusos i intruses com molts mons.
Sí, vaig acabar les pràctiques a RAC1, després vaig fer el salt a Antena 3 Televisió, a Informatius, que jo crec que pel meu posat així un poco serio,
sí,
m'anava bastant bé, i vaig estar un anyet treballant, i cada vegada vaig anar més enrere. Vaig acabar a gabinets de comunicació, a una publicació que es diu Difusión Ediciones, que es dedica al món de l'esport i de la moda, i després se'm va plantejar el relleu generacional, perquè sóc la sisena generació d'una família de gemòlegs.
Home.
I vaig dir, este es mi camino.
Ah, sí?
Sí.
Acabar no se sap mai, perquè ara m'he instal·lat, però tu no descartes que si ara vés a saber si hi ha un càsting, Antena 3, perquè per tu el pilot vermell d'una càmera pot ser el diamant que acaba sortint a una joia. No sé. Et motiva molt un pilot d'una càmera?
Ara mateix ja no.
Pam.
Crec que he conclòs una etapa, saps? O sigui, al principi sí que és veritat, m'encantava tot això d'anar entrevistant a la gent, pel carrer, típic jovenet, acabar de llicenciar, molta motivació. Però em vaig adonar que m'agraden molt les persones i m'agrada molt el contacte, però potser més des del darrere, més des de l'assessorament personal, un caire com una mica més íntim.
Vale. Està molt bé que ho tinguis clar.
Saps què em va passar també, Sergi? Ai. Que potser, com vaig començar també en paral·lel a estudiar ioga i em vaig formar com a professora de ioga, crec que el meu camí va anar més, doncs això, no? Més cap endintre, més cap a autoconèixer, m'agafar moltes eines de reforçament, i tot el més superficial no m'interessava. en aquest sentit. I, bueno, tu ja saps que estar en uns informatius és superficial, no? Lo siguiente.
Sí, 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 és estrès al quadrado. Clar, per tant, estic parlant amb una persona que és molt pro-yoga.
Sí, sí, sí.
I tu estàs conversant amb una persona que és molt poc pro-yoga.
Doncs et convido a provar-ho perquè és fantàstic, eh?
T'ho agraeixo molt, Patrícia, però he rebut tantes invitacions i totes les invitacions han estat acceptades, però hi ha un moment que no em concentro. O sigui, hi ha un moment que estic pensant en la factura que haig de presentar demà, en que demà passat has de presentar un guió per la Comissió Europea, és a dir, em costa centrar-me i ja ho he intentat moltes vegades. Ja sé que això potser et pot sonar repte, però...
Bueno, i sobretot que hi ha molts tipus de ioga, no? I potser pots anar més per un ioga més físic, sí, un ioga més meditatiu... Al final hi ha tantes escoles com persones.
És a dir, que el ioga... Jo és que tinc molts amics que em parlen meravelles del ioga. I m'ho crec perquè són bons amics i bones amigues. Sergi, prova. Diu, no. Passa una mosca i ja me despisto.
No és per tu, igual.
Veus?
Pot ser.
No és per mi. Però digue'm tres beneficis concrets del ioga.
El ioga actua molt sobre el sistema nerviós, amb la qual cosa és un relaxant físic i mental brutal, això per començar. Sí. I notes beneficis a nivell d'elasticitat, et trobes millor a nivell físic. També actua molt potent a nivell de respiració, que tu que ets periodista sí, sí, ho sí, saps, sí, la importància de respirar bé i diafragmàticament. Hi ha molta gent que respira superficialment. Doncs també és una eina molt poderosa. I ja saps també que la respiració també actua molt a nivell de desestressar, sí, de calmar... Sí, sí. Pues aquest per mi seria un segon benefici molt potent. I el tercer, i aquí ja entraríem més a una píndola potser una mica més espiritual, però seria com que et dona eines una mica com d'autoconeixement, no? De connectar... I aquí me pongo un poco mística, però...
Ojo, que aquí ve la trampa.
Connectar aquesta consciència individual, el tu, l'ésser, com si diguéssim una consciència, pues això, no? Individual, la persona, amb una consciència col·lectiva. I aquí ja eleva-lo al que vulguis. Connectar aquestes dues parts. Jo penso que és molt potent aquest treball.
Per tu, això ja és innegociable i ho practiques cada dia.
Sí, evidentment. No vol dir que tingui una pràctica física cada dia. Potser un dia només faig exercicis respiratoris, un altre dia faig una meditació, un altre dia faig una classe d'una hora i mitja física, amb les asanes, però sí, està dintre del meu modus vivendi, totalment integrat.
No pots deixar. Això és un vici, sí, que no pots deixar, perquè a més hi ha vicis com fumar, hi ha la gent que fuma, vale, però hi ha vicis sants, que és que a més tota la gent que jo conec que fa ioga, diu, és que això és fantàstic.
Sí. Penso que sí. També quan més practiques, més elàstic et notes, més bé et sents amb tu mateix, és una mica com un engranatge, no?, que va generant.
Sí. El tema de l'elasticitat sí que aquí ho podria comprar perquè la meva esquena està fatal, és torró de pedra, directament. Parlem de les joies, ja, perquè m'has començat a parlar de... Que és la sisena generació, Patrícia? Sisena generació?
Sí. Va començar el meu avi, imagina't, a les Rambles de Barcelona, el meu besavi, he dit...
Has dit avi?
Pues no, el meu besavi, sí, a un despatxet molt petitet a les Rambles... començant a importar diamant i portar-lo aquí a territori nacional per vendre'l.
Importar diamant?
Sí, d'Anvers, bàsicament. I, bueno, quan aleshores tu ja saps el que era viatjar, les complicacions,
disculpa, no? Disculpa, no sé el que era viatjar. Sé que era molt complicat, però, clar, ara que avui dia el jovent i no jovent agafa un vol com qui va en metro a Virrei Amat, clar, ara, clar, viatjar llavors. Estem parlant, besavi, estem parlant dels... Inici del segle passat, 1900, aproximadament.
Correcte, sí.
Vale. I ell comprava diamants.
Comprava diamants i els venia aquí, a territori nacional, principalment.
Ja. Has de tenir un gran coneixement dels diamants perquè jo, que no tinc cap, és a dir, em poden enganyar fàcilment amb una pedra mira, aquesta pedra
les substituts principals,
sí, clar,
no?
Clar,
una zirconita, una fabulita...
S'ha d'estudiar molt per això, disculpa, perquè la meva ignorància és igual a menys 200. És a dir, no...
S'ha d'estudiar molt. La gent es pensa, de veritat, eh? Són 3 anys de carrera, és una diplomatura.
Ah,
i
sí?
Són 2 de tot el que és la part troncal de gemologia i un que és especialització, que jo vaig fer diamant, evidentment, era el que em cridava més. Pots fer també material sintètic, pots fer moltes coses.
Però no sabia que era una diplomatura.
Sí. Pertany a la ciència, a la Facultat de Geologia, i és una diplomatura, gemologia. I no només ho fas a Espanya, i Catalunya concretament,
sí?
Jo vaig estudiar a la Universitat de Barcelona, sinó que després em vaig haver d'anar a examinar a Londres, a la European Federation of Gemologists. O sigui que sí.
I us posen trampes. Aviam, quina pedra és aquesta? Posen allà un quico, no sé.
Sí.
Ah, sí?
Moltes trampes. I pensa que jo vinc d'una carrera de lletres, de lletres pures, amb la qual cosa em va costar la meva concentració, i els meus dies d'estudi. Sí.
Va haver-hi un moment que tu vas decidir, bueno, ciències de la informació és maco, però potser no és el que jo desitjava,
Exacte.
Ja es vas complir una etapa i vas dir, mira, saps que la família t'està dient, no directament, però si vinc d'una generació gemòloga, doncs potser que faci un...
Sí, un relleu, no? I saps què passa també? Que jo crec que ho portava a l'ADN, perquè al final jo he estat tota la vida veient com el meu pare treballava amb perles, amb diamants, i jo de petiteta ja enfilava collarets per jugar, o sigui que era el meu dharma.
Sí, el meu camí. Aquí sí que ja està, aquí ja t'ha... Abans parlàvem de periodisme, però clar, ara sí que davant d'una pedra o un pilot tu tens clara l'opció, no? La pedra.
Sí, la pedra. Totalment.
I a més domines.
Sí.
I a més, com ioga, dones classes o això no... Es pot...
Dono classes.
Ah.
De fet, el meu projecte va ser linkar les dues coses. La meva professió principal i troncal, que és la gemologia ara mateix, i amb tot el tema d'online, que ara he arrencat la pàgina web de venda online, i després la meva passió, que és el ioga, que a mi en un moment donat de la meva vida, el ioga em va ajudar molt com a, bueno, com a eina de recuperació física
i
mental i a molts nivells. I llavors vaig dir, per què no portar un tipus de joieria a la gent que la pugui també ajudar una mica energèticament amb totes les propietats que tenen els minerals? Que al final hi ha una consciència mineral que està molt oblidada.
Sí.
I bueno, parlem molt de la consciència humana, la consciència animal, però de la consciència mineral no parla ningú.
Tu.
Parlo jo. Sí.
I això és evident que existeix i aquestes propietats són fefaents, és a dir, són... existeixen i donen... Clar, jo no tinc ni idea de minerals. Vaig fer una col·lecció fa molts anys de minerals, però sí, no, ja no la tinc. Però clar, en què deriva tot això? Clar, és...
De la mateixa manera que potser tu et veus millor combinant, no? Com jo, per exemple, avui m'he posat aquestes arracades perquè crec que queden bé amb el vestit. D'una manera com més física, de colors, hi ha un match, no? d'elements que queden bé, que queden harmoniosos. Doncs, de la mateixa manera, jo he triat avui perla, doncs potser perquè necessito una energia una mica més femenina. La perla, sempre des de l'antiguitat, i me'n vaig a temps molt remotos, ha estat molt relacionada, doncs, amb la lluna, amb la dona, amb la fertilitat, i això no ho dic jo, ho diuen els textos, l'antigua Mesopotàmia, les antigues civilitzacions com Egipte, Grècia, o sigui que al final hi ha tractats científics que ho testifiquen.
Això ho he explicat diverses vegades, no moltes, algunes. Joan Antoni Samaranch, quan van fer la nominació olímpica de Barcelona, que va ser el 17 d'octubre del 87, duia una castanya a la butxaca. Sempre deia que això li donava sort. També la portava quan el van anomenar president de la Diputació de Barcelona als anys 80 i president del Comitè Olímpic Espanyol. I sempre duia la castanya. I el dia de la nominació olímpica de Barcelona duia la castanya. I Barcelona va sortir. A la Vil de Barcelona. També he explicat més d'una vegada que jo no em crec que posés Barcelona, és a dir, que, perquè ningú va veure el paper. Ell va treure el paper i dir a la Vil de Barcelona, pam, ja està. Per tant, després trenques el paper i que ho revisin. Això és pressentiment? És força? És energia? És el mateix una castanya que una pedra?
Completament. és el que a tu et serveixi, és una mica com tota la vida. Però clar, jo en aquest cas les pedres em serveixen perquè no només les llueixo per fora, sinó que en aquest cas també tenen unes propietats que me les emporto jo, no? Jo i totes les persones que m'envolten. I et serveixen també una mica, doncs això, a vegades per neutralitzar energies. Per què es diu que va bé posar una ametista en el teu lloc de treball? No? O les pedres blaves, que també fomenten una mica la calma. Doncs precisament per això, per allunyar una mica les males vibres, que ja tenim prous amb els temps que corren.
Hi ha molta gent que creu en això, eh?
Sí,
que
sí,
creu,
sí.
Perquè a més són coses fefaents, és a dir, com hem dit abans. Ara parlem de la pàgina web. Explica'm això d'aquesta nova forma de gestionar coses de la teva professió. És a dir, m'has dit que dones classe. Com es concreta això?
Dono classes a estudis de Barcelona de forma presencial, que ara sí. Aquestes dues setmanes ens han hagut de tancar. Mm. Faig moltes classes privades, també, a empreses...
Però classes...
De ioga.
De ioga.
De ioga, sí. Sí, sí. De ioga amb tot el que comporta. No et diré un estil només. Depèn de la necessitat de cada alumne. Faig tallers de només respiració, classes de hatha yoga, classes més de dharma, que és un estil...
Què és hatha yoga?
Què és hatha yoga? Hatha significa sol i lluna. I sempre estàs parlant d'aquests dos elements...
Hatha és sol i lluna?
Sí, sí,
jo
sí.
Jo pensava que era una estufa. Hatha,
en sànscrit.
Vale.
Sí, sí. Hatha i aleshores pues, és una mica aquesta polaritat, masculí, femení, llum, nit... No? Dia, nit, positiu, negatiu, i aleshores és un tipus de ioga que bueno, treballa una mica tot això, ho integra dintre de la pràctica i es basa en les asanes. És una pràctica física on també hi ha respiració, hi ha postures que les has de sostenir, hi ha postures cap endavant, extensions, torsions, equilibris...
Per això has de començar molt a poc,
sí.
Perquè jo tinc algunes amigues que s'aguanten amb dues mans...
Sí.
A terra i estan amb els peus estirats cap endarrere, un pam per sobre del terra, i dius, ostres, clar, això no és el primer dia.
Sí, no és el primer dia. I el ioga és una cosa que s'ha d'entendre que és per tothom, que per mi és el més important. No hi ha ni edats, no hi ha problemàtiques, has de trobar el teu estil. Hi ha estils més restauratius per gent amb dolències físiques, el que et deia, estils més meditatius, estils més físics, i al final... És això, que el ioga és buscar aquesta unitat, no?
Pot ser ioga respiratori, per exemple, no?
Totalment.
Veus?
Sí, sí.
Això sí que... Amb un sillón, Toni?
Exacte.
Sí. Tu veus, no, això? En veus? Més que ioga físic, que també faria falta. Vale, això és una mena de tallers presencials, ara una mica interromputs pel tema de la pandèmia. Vale.
Ho continuo fent via Zoom o via digital, eh?
Ah, amigo.
Sí, claro, sí, sí, tots claro, els meus claro. Alumnes són molt fidels i continuem fent online. Però el que s'ha interromput és la part física dels centres, això
vale.
Sí.
Si tu estàs a casa o al teu despatx i fas això i veus les pantalletes en funció del nombre de persones, què s'ha de fer per apuntar-se o com a mínim per demanar informació?
Bueno, a través de la meva pàgina mateix, de Patrícia Serla Jules, allà tinc el meu contacte del meu mòbil.
Perdó. Patrícia, sí, no, és que... Patrícia Arla...
Jewels, la coletilla és Jewels. Joies, J-U...
J-E...
Ah, J-E... W-E-L-S.
Patrícia Arla,
Jewels. Aquí estic a Instagram, que és on estic més forta, i apareix al meu mòbil. I tothom que vulgui fer una sessió o provar, doncs allà em pot contactar.
A Instagram em deia Ana López, hi ha diners... És mou negoci, eh? Clar, això arriba, perquè això ho portem a la butxaca, és el nostre ADN paral·lel, no?
Sí. I et dona aquest caràcter com d'immediatesa, no? De vull comprar, i què millor que poder parlar amb la Patrícia, que és la que dissenya les joies, i preguntar-li, fer-li una consulta de què em pot anar millor, o quina pedra creu que em pot servir en aquest moment. I la gent busca això, al final, molta proximitat, perquè és que el món ens està una mica com expulsant d'aquesta part més propera, no? Més humana. I jo crec que els meus clients ho valoren molt. Aquest està disponible 24/7, que em puguin trucar, em puguin enviar e-mails, aquesta personalització de les joies...
Sí, clar, això és marca.
Sí.
Que el teu nom acaba sent, ja és una marca.
Mhm. Uh-huh.
Per tant, amb la pàgina d'Instagram, allà també és un bon lloc per adquirir joies, per, sobretot per preguntar abans d'adquirir. Vull la tercera, vull la quarta. És
totalment,
dir,
sí, vale? Sí, sí.
Com funciona això?
Com estem molt actius i anem publicant molts posts al llarg de la setmana, diria sí. que pràcticament un cada dia,
sí.
doncs la gent pot clicar directament i això et deriva, et linka a la pàgina web per poder Ves. Comprar l'article, sí. o algú que tingui dubtes, doncs, t'ajuda com a acabar de tancar, no? Una mica la venda, de parlar amb mi o fer alguna pregunta. Escolta, aquesta tanca no acabo de veure-la bé. Em pots enviar la foto de com és? I realment t'entra moltes comandes a través de xarxes socials.
I a les persones ens encanta parlar amb la persona responsable del negoci. Si poguéssim parlar amb l'amo de la Coca-Cola...
Uf!
Escolti, li diríem sí, sí. de tot, i s'escolta de tot, però, escolti... Li vull felicitar i agrair perquè després d'una nit complicada o després, escolta, la Coca-Cola va molt bé per netejar el lavabo, però va molt bé per moltes coses, eh? I parlo de la Coca-Cola i parlo de moltes coses. Sí. Parlar amb la persona final, això ens encanta, perquè tenim a prop, a tiro de mòbil, a la persona.
I et dona també com un valor afegit, no? No és el mateix que t'arribi una cosa com més industrial que una cosa feta a mà, que saps que ho ha fet la persona, per on ha passat, no? Tots aquests passos de la cadena de producció, que penso que això cada cop la gent s'ho mira més.
Ho valora més.
Sí, busca la proximitat, aquesta consciència de què estic comprant, no? No qualsevol cosa, sinó made in Barcelona, o amb sí, la marca sí, sí, sí. aquí, a Espanya.
Que l'has fet tu físicament, que tu contestes al telèfon, que, ostres, que és que no m'han respost de... Hola, Patricia, amigo o amiga. És a dir, que és molt personalitzat el missatge, d'acord?
Sí.
Ostres, està molt ben tirat.
I al final, saps què em passava a mi també, Sergi? Que jo a vegades buscava coses sí. i el típic que no trobes. I quan no trobes, doncs mira, ho faig jo. I faig les coses a la meva manera. I és així.
Sí, sí.
I em passava una mica això, de no trobar exactament no, aquest tipus de producte, que no només sigui per embellecer por fuera, sinó per embellecer por dentro.
Sí.
I bueno, va ser una mica com el meu missatge de regalar força, regalar energia, regalar positivitat. Per això la meva marca respira això, tots aquests
valors. I ho regales tu.
Exacte.
Amb l'Estefania sempre estem mirant plataformes, pàgines, coses d'aquestes. Vam descobrir ara fa un any, i de fet els vam entrevistar com a curiositat, perquè vam dir, mira, està ben tirat i és un bon negoci. Era un servici de missatgeria que regalava flors, vale?
Sí.
Cosa que pots fer a qualsevol floristeria, vas, flores Navarro, pam, pam, vale. Però que a més... te les portaven a tu, per exemple, jo demano unes flors, te les porten a tu, i et gravaven al moment de rebre les flors.
Uau.
Deien, mira, de part de Sergi, pam. I m'enviaven a mi la teva reacció.
Brutal.
Bueno, primer, per començar, la idea no és meva, és d'una parella que vam entrevistar ara fa un any. La pots aplicar al tema de les joies?
Totalment.
Ojo.
Sí, sí. Sí, 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 sí. Que interessant.
Esto es de todos. Però em va agradar la personalització d'aquesta idea, que és regalar unes flors i veure com has pogut rebre les flors, no?
Mm-hmm.
Bueno, no sé.
Intento estar molt present en tota la cadena aquesta, no?, de muntatge.
Sí.
El previ, tot això que parlàvem de pues, saber ben bé quina necessitat té la persona a la que es regala o la mateixa persona que adquireix una joia. El durant, no?, tot el procés de creació, de mira com està quedando sí, sí. tu mala, no?, un collaret tipus aquests que es fa servir per meditar. I el després, el procés de després, que a vegades ens arriba la foto, la pengem i la persona lo contenta que ha quedat. Sí, però és molt bona idea, realment.
Bueno, no és meva, però te la deixo, està ben tirat, perquè és un altre valor afegit de dir, mira com ha rebut la joia la persona a la que tu li has enviat. Està bé. Patricia, gràcies per venir.
Gràcies a tu per convidar-me.
No, home, no. Això tant. Li devem un cafè calent a Ana López, la gran Ana López. Gràcies per venir. Molta sort. I no ens veurem als platós, o potser sí, no se sap mai.
Deixem la porta oberta per si de cas.
Te regalo la proposta. Gràcies, Patricia Arlà. Ja sabeu que la podeu seguir a Patricia Arlà Jewels. Ara col·locarem l'enllaç a la nostra pàgina. Patricia Arlà Jewels, ho he dit bé?
Sí, i la pàgina web patriciaarlà.com.
Molt bé, fàcil.
Allà.
Gràcies, Patricia.
Gràcies.
Ui, 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 que és una Nadal, això? Jo diria que no, que na, que na. Família, acabem els 50ers d'avui amb aquesta mena d'himne internacional del Nadal, que ja és aquí, que és demà passat ja tenim el sopar. Un bon sopar per acompanyar-lo amb qualsevol dels productes d'Experiència Espinaler. Espinaler.com, pestanya, tienda, i allà tenim de tot. Ens ho porten a casa, directament, des de Vilassar de Mar, cap a casa, a taula. Que volem verdures, gutarra.com, directament de l'Hort de Navarra, a casa. A que sí, Maria? Fot-li, fot-li, fot-li. Senyores, senyors, un plaer. Serà fins demà. Adeu.
50ers, la ràdio artesana.